I aquesta hora del matí, aquestes notes que potser us desvetllen, són les que esperem habitualment cada diumenge en aquest raconet que ens agrada obrir a quarts de vuit del matí, en aquesta hora que segur que camina entre l'àmbit més intempestiu i el més plàcid. És una hora que, en fi, que està fent filigranes entre una banda i l'altra. Una hora que ens permet desplaçar-nos a un racó ple de màgia i de pols, on aquesta màgia i aquesta pols es combinen amablement i harmònica, en un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país, que no hem revelat ni revelarem mai, al final del qual hi ha una porta, un edifici sense massa interès, i que quan s'obre el seu interior desvetlla enormes meravelles. És el Besar de les Sorpreses i allà hi ha a la porta, com sempre, expectant l'Albert Beorleg. I què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi Puntó. Com estàs? Com
molt
a
bé,
tots?
Molt bé, sí? Molt bé. Avui en una jornada que ostres, avui passa una cosa molt curiosa, d'aquí una estona en parlarem, curiosa, vull dir, que té un interès també de país, que és que avui, dia 2 d'octubre, a Tarragona es fa el concurs de castells, que no sé si pels seguidors dels castellers és una jornada, evidentment, esperadíssima, esplèndida, però pels que no són especialment seguidors és d'una vistositat, Beorlegui. Sí, sí. És d'una vistositat que... Això alguna vegada el Benet Iñigo, que és un dels grans experts en la matèria aquí a RAC1, sempre ha dit que si fóssim nord-americans això seria la Super Bowl. I és el més nostrat a un espectacle d'aquest tipus, pels colors, per l'energia, per l'ambient. És una cosa extraordinària, ho explicarem d'aquí una estona.
Jo que no sóc especialment aficionat als castells i als castellers, però que o sigui, sempre paro quan veig una actuació d'aquestes característiques. Jo diria que el d'aquest diumenge és aquests dies que es diu popularment i utilitzant un argot futbolístic de fer afició.
Ara,
és a dir, que
senyor,
molta gent acabi enganxada a aquest espectacle extraordinari que representa, carregat de metàfora i de simbologia, que representa evidentment els castells.
I és un bon dia per seguir-ho, sent diumenge. És veritat que és una competició llarga, i que també debat, ara no entrarem aquí, però debat al voltant de l'esperit dels castells, no? Perquè moltes vegades s'ha criticat que sigui una competició, tenint en compte que els castellers és una altra cosa, no? És com que si caminés per damunt del bé i el mal, i que, per tant, això de competir no els acaba d'agradar. Però, en realitat, clar, té tots els al·licients d'una competició. I, radiofònicament, he de dir que, vaja, gràcies al Xavi Maric i tota la seva colla, que ja fa un bon grapat d'anys que van començar a narrar els castells per a la ràdio, quan no ho feia ningú, o pràcticament ningú, pràcticament van inventar-se un gènere i és un plaer continuar-lo sentint aquí a l'antena de RAC1. Bé, com ha anat la setmana, Beorlegui?
Bé, molt bé, molt bé. Mira, engrescats perquè han arribat un parell o tres de cartes que no permeten desactivar del tot bé aquest pluricocat que no havíem encara activat, però que permeten albirar una certa esperança que la cosa possiblement pot engrescar-se. I mentrestant nosaltres encara estem al mes de juny perquè després del parèntesi de les vacances no hem tingut pràcticament correspondència, però encara estem llegint les últimes cartes que ens van arribar abans d'acabar la temporada. I la primera de totes ens arriba amb un sobre rugós d'un color crema que ens ve remès des d'Arenys de Munt. Els seus remitents són la Xesca i el Joan, i està datat, el matasellet posa almenys 24 de juny. 24 de juny, caram, que és estrany això, no? 24 de juny és festiu. Però vull dir que, a veure, un matasegells mata una carta el 24 de juny?
Ah, pel matasegell, no ho sé, ostres, tu.
O aquí algú es va oblidar de fer la rodeta, de canviar la rodeta, no?
També sí, pot ser, del tampó.
Bé, i això mateix. I ens arriba una carta que és això, amb una ploma estilogràfica de color blau i amb dintre, l'interior, els fulls són també d'aquest color crema i podem llegir el següent. Arenys amunt. Maig del 2022. Benvinguts, amics Albert i Xavi. Us escrivim avui 22 de maig. Epa, 22 de maig, i això és el juny. Caram, doncs, un mes ha trigat. Caram, el matasegells, I aquí la llegim a principis d'octubre, vull dir que... En fi.
A veure, no ens queixarem nosaltres de la celeritat, perquè la veritat és que nosaltres tenim un retard extraordinari.
No. Callem, Xavi, perquè si no... Us escriveu avui, 22 de maig, amb l'esperança que aquesta carta us arribi cap a finals de desembre.
Ah.
Per tant, primer de tot, bones festes i us desitgem un millor 2023.
Boníssim, vale? Gràcies, Joan i Xesca. Heu calculat gairebé bé, o sigui, però anàveu en la bona direcció.
Això mateix. Ens dieu, però si estem al maig, encara no hem activat el Pluricocat, però us expliquem per què us ho diem. Avui, 22 de maig, heu començat a llegir cartes que estaven datades i no matassegellades al gener del 2022. Al pont de la Constitució del 2021 us vàrem escriure un correu des de la fantàstica ciutat de Florència, on estàvem passant uns magnífics dies visitant part de l'extraordinari patrimoni cultural de la capital de la Toscana. I a dia d'avui encara no us ha arribat aquesta postal.
Ostres!
Doncs molt em temo, estimats...
S'ha perdut.
Com es diuen? Xesca, Joan, que evidentment no arribarà, eh? La nostra idea per col·laborar... Veure, que no s'hagi
perdona,
de produir...
que sempre hi ha aquelles històries que una carta arriba sí. 45 anys després, però sí. No sé si és el cas, eh?
No diria que no. La nostra idea per col·laborar a que no s'hagi de produir aquella desesperada crida i no posar el nostre estimat Albert en aquell tan dramàtica posició anomenada per ell mateix Plorategui. Era enviar-vos, doncs això, una carta postal un cop hagueu llegit per antena la nostra última comunicació. La veritat és que ja és la segona missiva que no us arriba.
Què dius ara?
Caram, la primera va ser l'estiu del 2019, quan es vam enviar una postal des de Nova York, però no us va arribar. Jo crec que el post office on la vaig introduir potser era un garbage container, eh? Però vaja, aquesta vegada a Florència us vaig donar la vaig donar al propi estanquer on vaig comprar segells. Bé, tant li fa, que entre mig que us arriba, a llegir aquesta ja ho recordareu. Per posar-vos en situació, ja que el temps passa volant, el nostre escenari actual és el següent. Un, tenim més o menys controlat la SARS-CoV-19 i res més, fem servir només les mascaretes als transports públics. Dos, la guerra ucraïna gairebé s'ha cronificat i cada dia rebem més notícies esfereïdores de l'època que vivim. 3. Acaba d'aparèixer la paraula del mico, el món civilitzat, així entre cometes i per dir-ho d'alguna manera. Ja veurem en què acaba. 4. L'emèrit acaba de passar unes vacances a Sanxenxo, sense comentaris. Aquesta és més o menys la situació actual. Ho faig ressaltar perquè quan llegiu aquesta carta, sí, segur sí. que tot això ens semblarà molt llunyà. Home, molt llunyà, molt
no
llunyà...
No tot, eh? No tant,
no
eh?
No tot, efectivament.
No tan llunyà. Curiós, és una càpsula del temps, això.
Doncs sí, des d'Arenys Amunt, una abraçada ben gran dels que cada diumenge a 7:45 del matí us escolten fidelment, la Xesca i el Joan. I postdata, a la primera carta que us vàrem escriure, us vàrem parlar d'una màquina d'escriure del meu besavi. I us vaig prometre enviar-vos una carta escrita amb la màquina. No he trobat la tinta, però la màquina es nega a passar la cinta. I no us puc escriure, per ara, però estic intentant arreglar-la. A veure si ho aconsegueixo.
Molt bé.
I ara que ho diu això, sí que recordo això de la tinta i recordo això de la màquina.
Ah, però llavors sí que ens va arribar.
Perquè en vam parlar. Sí, sí, no, però això devia ser llavors una primeríssima comunicació.
Ah, d'acord.
La segona i la tercera no ens van arribar i ara aquesta és la quarta carta que ens arriben, doncs això, la Xesca i el Joan des d'Arenys Amunt.
Perfecte, doncs gràcies a la Xesca i al Joan, aquesta sí que ha arribat, amb una mica de retard, però bé, l'hem llegit encara dins d'uns marges acceptables, tenint en compte les previsions que ells mateixos havien fet.
I la segona carta que ens arriba és un sobre gran d'atenció, de la cal·ligrafia de la qual ja és del tot inconfusible. Atenció, perquè ens arriba ja una nova carta de El senyor de la cal·ligrafia impecable. Te'n recordes? De l'Enric Virgili?
Sí, sí.
I amb aquest sobre gran que ens l'envia des de Barcelona, anem a procedir a la seva obertura. És un sobre... A veure... A dintre... I traiem aquí... Oh, caram, una cartolina... Mira, una carta, basada de sorpreses, Barcelona, 29 de juny del 2022. Benvinguts, amic Xavi Albert. La meva carta d'avui no és ben bé una carta. Sí, no patiu, és un manuscrit que us faig arribar als dos com a mostra de gratitud, afecte i admiració. Potser tu, Albert, no la puguis llegir fins la pròxima temporada. Imagina't. Però no importa, el sentiment que us ofereixo no té data de caducitat. Bon estiu i una gran abraçada. Oita, i mira, i ens acompanya d'un cartró amb una fotografia incrustada dalt de tot i una mena de poesia que posa al basar de les sorpreses.
Ah, carai.
I vaig a procedir... Sí, sí, vaig
I és,
a procedir,
seva, és seva la poesia, eh?
És la seva caixa, home, jo diria que sí. I a més, està assignada per ell, tal com pots veure, mira, veus? Està
sí,
assignada per ell. Eh?
Sí, sí, a veure.
Diu així, vet aquí que una vegada, en un carreró empedrat, d'un poble ben amagat, perquè ningú el conegui, puntuals cada diumenge, ens esperen dos amics a 7:45 del matí. Espero que tothom em cregui i que em fem un gran ressò. Us parlo del Xavi Bundó i de l'Albert Biorlegui. L'Albert, us ho puc assegurar, ens descobrirà grandeses quan ens convidi a entrar al basar de les sorpreses. I amb el Xavi de copilot, a bord del Biorlegui Express, farem estel·lars viatges i en qüestió de pocs segons coneixerem nous paisatges, nova gent i nous mons. Ai, amics, ara ja ho sabeu, en aquell carreró empedrat, el Xavi i l'Albert ens esperen per obrir-nos de bat a bat les portes del seu basar, el basar de les sorpreses. Enric Virgili, dedicat als amics Albert Durlec i Xai Bundó, en prova d'afecte i gratitud pel regal que ens ofereixen amb el vostre programa cada diumenge.
No ens mereixem els oients que tenim, 2022. Eh?
Sí, ara, ara, oi? ara. Això és el que diem cada setmana, Xavi. I l'Enric Virgili, ja saps que, home, aquest senyor de cal·ligrafia impecable, com el vam batejar en el seu moment, ens ha portat aquest regal magnífic, escolta, mira, jo em sembla que l'emmarcaré tot aquest
any, tant,
perquè
vinga.
És un regal extraordinari.
Doncs agraït, com sempre, a l'home de la cal·ligrafia impecable, immillorable fins i tot, Enric Virgili, per aquesta poesia, i a la Xesca i al Joan, i evidentment a la resta dels oients, que seguiu escrivint, seguiu fent, perquè si no haurem de passar el pla d'acció lamentable de Plorategui Express. Ja sabeu que és l'adreça habitual, al Via Lliure, al Basar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre, sense excepció, les cartes es llegeixen totes, una per una, per ordre d'arribada, i es responen també una per una a mà, en aquest cas a mà directe del Berlegui. Bé, comprovacions de rigor fetes, allà hi ha la que l'he vist de reull, el Berlegui Express, tot en ordre. Ara només em falta saber on anem, Berlegui.
Doncs mira, avui ens anem a Nova York, a un dels molts supermercats on des de fa uns quants dies s'ha establert una curiosa prohibició, la de vendre nata muntada als menors de 21 anys.
A veure, que no sé per què prohibeixen, tampoc, però bueno, ara m'ho expliques.
Ara veurem.
Però, Berlegui, quina hora és? Però quina hora és ara? Però que no és de matinada, aquí?
Quarts de dues del matí. Però
què és
mira,
això?
Quin moviment que hi ha
però
aquí.
Però què és això? Hosti, de veritat, eh? Mira, això, si fos Barcelona, tindries queixes per tot arreu dels veïns, eh? Perquè doncs, és aquesta marabunta, quarts de dues, anar comprant i clinc-clinc-clinc.
Estem a Nova York, eh? Vull dir que, de fet, estem al Market Flash, que està situat aquí a Tompkins Avenue. De fet, estem a Staten Island, a Nova York. A veure, podríem haver anat a qualsevol súper, perquè també ens serviria, Però aquest, amb el Google Maps vaig veure que aquest ens anava bé per aparcar.
Ah, bueno.
I llavors, per tant, hem escollit aquest. I ens trobem, mira, a la secció de dolços i de pastisseria,
sí.
On s'hi poden trobar, ja veus, aquí marmelades...
Bueno, són uns... Perdona, són uns guarros, què? Vinga, lleixes i lleixes de marranades, aquí, eh? És tremendo, això. Però què estem buscant, exactament?
Mira, aquí hi ha la nata muntada.
Sí, bueno, si només n'hi hagués una. Sí, ja la veig.
Bueno, sí, hi ha com 20 marques,
sí,
eh?
Sí, sí.
Ja saps, aquests esprais...
Ja la mira, que... fixa't, la light, la ultralight, la zero, zero, re... Bueno, en fi...
Extrafat,
coita,
mira, extrafat.
Seran marranos. Bueno, en fi,
sí,
és igual.
He posat-nos guarros.
No.
Doncs mira, fixa't aquest cartell que està posat aquí, prohibida la venda als menors de 21 anys.
Sí, ja ho veig. Però prohibida... És que no ho entenc, perquè, a veure, amb el tema del sucre no són gaire escrupolosos, diguem-ne.
No, té res a veure, eh? La raó és que alguns adolescents inhalen l'òxid de dinitrogen, conegut també com el gas del riure, per drogar-se, i que contenen precisament aquests flascons.
Clar, perquè això són esprais, clar.
Correcte, és un xut immediat, eh? Aspirar i en pocs segons caure una mena de sentiment d'eufòria i de riure incontrolat, d'aquí el nom del gas del riure, però també una sensació de sedació, de pèrdua d'orientació temporal, i bé, les autoritats ja han dit que el seu abús pot provocar baixades de tensió, pèrdues de memòria, al·lucinacions i fins i tot danys neurològics irreversibles.
És brutal, que hagin prohibit perquè és que per l'ús que se'n devia fer, perquè devia haver una quantitat... notable de joves que compraven aquests pots de nata.
I, de fet, no és una cosa nova, perquè aquest gas dinitrogen es va descobrir a finals del segle XVIII, és perfectament legal, es fa servir en molt petites dosis com a anestesiant, però fa uns quants dies s'utilitza com a droga, i en un dels llocs on es pot trobar és precisament en aquests pots de nata. La perillosa moda s'ha escampat arreu, a Anglaterra es parla ja d'epidèmia de lesions medulars, i també els Mossos en tenen constància aquí al nostre país.
Déu-n'hi-do.
De manera que, més enllà de la seva perillositat, ens ha cridat l'atenció el seu efecte més cridaner, i avui dedicarem, doncs, un nou Basar de les Sorpreses, el 275 a la R. La R de rialla.
Jo diria, Berlegui, que pot ser que algun altre basar haguéssim parlat de riures o
doncs
de rialles
sí.
Ja...
No vas gens desencaminat. En el seu moment, ja fa temps, el número 85, juliol del 2018, vam fer un basar, però amb la S de somriure, que és, home, notablement diferent. La rialla, no cal dir-ho, és una resposta biològica, produïda per determinats estímuls que poden ser físics, les pessigolles, verbals, quan t'expliquen un acudit, o visuals, allò d'un pastís de nata a la cara d'algú. No? Si ho pensem, en els nadons és el primer i més primari símbol de comunicació. Tradicionalment es pensava que la rialla era un atribut estrictament humà, però estudis científics han demostrat que hi ha animals, i no parlem de les hienes, evidentment, sinó de primats, com els ximpanzés, els orangutans o les goril·les, que també poden riure, tot i que de forma diferent a com ho fem nosaltres. Mm-hmm. També hi ha estudis que apunten a que com més grans ens fem, menys riem.
Ostres, tu.
I això que els efectes, no cal dir-ho, són molt beneficiosos, perquè ens generen endorfines. De fet, hi ha la risoteràpia, que no sé si recordes, es va posar de moda ja fa uns quants anys.
Molt inquietant, la risoteràpia, però, sí.
Això també, sí. Això de riure tots alhora i per determinats moments, a mi això em provoca una certa inquietud.
I ara? Ara rieu!
Ara no, ara calleu. Sí, ui, em fa molta por, això, Va, més enllà de tot això, la rialla, però, té un importantíssim element cultural. Perquè, evidentment, hi ha molts tipus de rialla, i no només la bàsica, també hi ha aquella que estableix complicitat amb altres persones i que és essencial, òbviament, en trobades socials. Hi ha també la rialla sarcàstica, la que s'utilitza per ferir una persona, les rialles de submissió, allò de riure els acudits dolents del teu cap, per entendre'ns. Vull dir que, en el fons, hi ha tants tipus de rialla com situacions a la nostra vida quotidiana, no? Mm.
Bueno, però hi havia un moment que has dit això, de que la rialla té un element cultural important, no?
Sí, això és molt curiós, perquè no sempre riem de les mateixes coses.
Oh, clar.
Quan som petits ens fan riure coses que de grans ens provoquen indiferència, però el riure també ha patit canvis, sobretot els darrers anys. Fins fa 4 dies rèiem d'acudits que avui ens incomoden perquè són racistes o misògens. Mm-hmm. Només cal mencionar el Benny Hill, per exemple, no?
Sí,
vull dir que les rialles que ens provocaven fa 20 o 30 anys, ara... Ostres, podem riure, però...
No.
Diem, continua
existint aquesta rialla incòmoda, no? Uh-huh. Forçar un acudit fins al límit que et fa riure, però et sents malament d'haver rigut, perquè allò és una barbaritat en tots els aspectes, no?
Ah, això mateix. De fet, l'humor és tan antic com la humanitat, perquè ens remet directament a la mitologia i a un déu molt poc conegut, Momo. De fet, no és ben bé el déu del riure, Momo, sinó del sarcasme. I quan parlem de Momo, ens referim
déu,
a la famosa obra
déu,
de Michael Ende.
No és Michael Ende, no?
No, té res a veure, no.
Però Momo és un déu, és a dir, el déu del sarcasme, dius.
Més el sarcasme, això mateix. Va ser expulsat de l'Olimp per enriure-se'n dels altres déus.
Home, clar, com havia d'acabar això, és que no té cap sentit.
Fora, no? I es representava amb una màscara i amb un ceptre a la mà. Fixa't, aquesta iconografia, una màscara, símbol de la comèdia, de tot plegat és una farsa, i un ceptre a la mà, el símbol del poder, que en el fons no deixen de ser els dos símbols també de la bogeria, però també de bona part de la iconografia dels bufons, la idea del bufó que tenim dels reis.
Sí, senyor.
És això, no? La màscara i un ceptre, no?
Sí, senyor, tens tota la raó.
Avui Momo, la nostra cultura, diguem-ne que no el coneixem, però en algunes ciutats sud-americanes es rendeix encara culte a aquest déu just els dies de Carnaval,
clar,
que són els dies en què tot es capgira i, per tant, doncs, en podem riure de tot, no?
D'aquí la perillositat, no? Per extensió de la rialla, no? Però del déu que això ho defensi, no? Perquè quan una persona riu, quan hi ha comèdia, quan hi ha humor, es trenquen determinades normes socials, és molt més difícil controlar la població, hi ha un cert descontrol físic, és molt perillosa la rialla per algú que vol tenir el control d'una societat.
Ara ho comentarem, perquè, de fet, ara estem en temps en què, a línies generals, tot s'ha desacralitzat. Tot es fa, diguem-ne, com molt lleuger, com molt banal, però no oblidem que al llarg de la història la rialla ha estat considerada just a l'inrevés, quelcom mal vist, propi de gent nècia, de gent estúpida. Allò que fa riure és banal, no? I aquesta idea arriba indirectament fins als nostres dies, quan en una obra de teatre, per exemple, o una pel·lícula, sempre es valora més, a nivell de premis, per exemple, el drama, la tragèdia, que no pas la comèdia.
Molt
és
més.
A dir, allò que fa riure sempre és menys valorat, menys tingut respecte a la tragèdia, no? A la pompositat de la grandesa. No?
I això que tots els actors, també directors, expliquen que sol ser infinitament més difícil fer riure algú que no pas fer-lo plorar.
I tant. Sí, sí, completament d'acord. I amb això que deies del control, clar, no cal dir que això és evident quan hi entra la religió. La rialla contradiu bona part del que ha pregonat sempre el catolicisme des de fa molts segles, que és la idea de que estem en una vall de llàgrimes, aquí en aquest món hem vingut a patir, i si riem o som necis, òbviament, desafiem a Déu.
La risa és un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos.
Los monos no ríen. La risa es un atributo humano.
Como el pecado. Cristo nunca rió.
¿Podemos asegurarlo?
En ningún momento de las Escrituras se dice que riera.
Tampoco en ningún momento se dice que no lo hizo. Si hasta se sabe que los santos se valían del humor para ridiculizar a los enemigos de la fe. Por ejemplo, cuando los paganos sumergieron a San Mauro en agua hirviendo, él se quejó de que su baño estaba frío. El sultán metió su mano en él y se la escaldó.
Un santo sumergido en agua hirviendo no bromea con gracias infantiles, reprime sus gritos y sufre por la verdad.
No obstante, Aristóteles dedicó su segundo libro de poética al humor como instrumento.
És que,
de la
és, que és extraordinària aquesta conversa.
Ah, és que...
La pel·lícula, El nom de la rosa, quin doblatge, sí, per altra sí, banda, sí, també. Sí, sí. Ostres, noi, tenim... és fantàstica.
Sí, sí, aquí tenim les veus d'en Felip Peña, d'en José Luis San Salvador, doncs això que deies, El nom de la rosa, en un franciscà, recordem en Sean Connery, ordre religiosa fundada per algú que es diu que reia molt, que era Sant Francesc d'Assís, intenta rebatre un monjo benedictí, Fyodor Chaliapin, una ordre que conrea altres virtuts, que és la pobresa, l'obediència i la castedat. A la Regula Magistri, que és un tractat medieval religiós, es pot llegir: d'entre totes les formes malignes d'expressió, la rialla és la pitjor de totes.
Ah, és que a més, voluntàriament, com totes les formes de control, no? Voluntàriament s'ha identificat determinades qüestions que són difícils de reprimir com una cosa pecaminosa, no? El riure és una d'elles. El diable sempre riu i, per tant, si el diable riu, tu no pots estar rient. Igual que el diable fornica, per tant, tu no has de fornicar, no? Que són... No, és així, clar. Al final,
sí, tot el
que s'identifica com a formes de subvertir l'ordre que algú decideix, són perilloses i, per tant, han de ser perseguides en aquest aspecte. Mm-hmm.
I aquest principi contestatari, la rialla desafia la serietat i, per tant, el poder, perquè allò que comentaves abans, per definició poder, sobretot el poder absolut, sigui eternal o espiritual, mai ha de riure.
Clar.
Sempre es pren a ell molt seriosament a si mateix. A la religió, per exemple, mai es riu. Quantes representacions hem vist de Jesús o els sants rients? I ja no parlem de les dictadures, siguin de dretes o d'esquerres, Hitler, Stalin, el mateix Putin. Quantes vegades hem vist a riure Putin, no? Mm-hmm. I si l'hem vist ha sigut sempre amb un riure certament sarcàstic, certament, diguem-ne, atemoridor. Per tant, el poder, òbviament, no hi ha de riure. I l'absència de rialles, doncs sí, pot ser intimidatòria, però a vegades les rialles també ho són per dissimular el dolor. Grandiós Luciano Pavarotti interpretant l'àrea més coneguda d'I Pagliacci, aquest ridi pallaccio, ridi, riu pallasso, riu. Recordem la primera i més coneguda òpera del compositor napolità Ruggero Leoncavallo, que no va tornar a tenir cap èxit mai més en tota la seva carrera. Una obra que es va estrenar el 1892, que està considerada el màxim exponent del verisme i que, bé, aquell que apuntava que l'òpera havia de ser un tros de vida, no? I aquesta àrea és el Vesti la Giuva, que s'escolta quan el protagonista, que és un actor d'una companyia de teatre ambulant, coneix la infidelitat de la seva dona, però sap que ha de continuar la representació, allò del The Show Must Go On.
Clar. Bueno, és que aquest és un altre lloc comú que han creat, diguem-ne, del món de l'art, que és la idea aquesta d'un pallasso que ha de continuar l'actuació. Quina cosa més trista, no? Estar trist i haver de fer riure per obligació, no? Aquesta idea de fons,
sí.
Que és un... No deixa de ser un lloc comú ara mateix, no? Però que ha aparegut en infinitat de pel·lícules i d'obres culturals, no?
Sí, sí, és un cliché, però que resulta com molt atractiu. tio, perquè aquesta identificació de la rialla amb el dolor, amb el patos grec, també la trobem en una novel·la precisament de Víctor Hugo, que porta per nom L'home que riu. L'home que riu és un drama publicat l'any 1869 i ambientat a finals del segle XVII, on a un nen li deformen la cara perquè sempre tingui un rictus de rialla.
Però què dius?
El que el converteix... Sí, sí, sí. Bueno, és una novel·la, això, eh? És una novel·la.
Home,
eh?
No, ja ho sé, però... No,
sí, sí.
Vaja.
Però és molt cruel, és molt cruel. I llavors, clar, com que sempre riu, sempre té aquest rictus de rialla, clar, el pobre és un desgraciat. I es guanya, bé, es malguanya la vida en circs ambulants de mala mort, no? Malgrat que en el seu moment aquesta novel·la no va tenir massa èxit quan es va publicar l'any 1869, anys més tard, el 1928, en Paul Leni en va fer una extraordinària versió cinematogràfica que avui encara es pot veure, que és extraordinària, amb en Conrad Veidt, el dolent de Casablanca, per entendre'ns, de protagonista, i la pel·lícula, que té doncs aquest sentiment de dolor, doncs va ser, per cert, la inspiració d'un personatge molt influent que va inspirar a un conegut també icona de superheroi, que és el Joker.
Mi vida no és més que una comèdia.
A ver si lo he entendido. ¿Crees que matar a esos jóvenes tiene gracia?
Sí. Y estoy harto de fingir que no la tiene. La comedia es subjetiva, Murray. ¿No es eso lo que dicen? Vosotros, el sistema que tanto sabe, decidís que está bien y que no. Del mismo modo que decidís que tiene gracia y que no.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quina pel·lícula, sí, sí, sí. També, que ja s'ha convertit en una icona, no?
Doncs sí.
El Joker que li va acabar donant un Òscar a Joaquín Fénix en el seu dia, no?
Sí, sí, aquí doblat per en Sergi Zamora, també magnífic, acompanyat d'en Ricard Solans, l'habitual doblador en Robert De Niro. Doncs bé, doncs el Joker és un personatge que va ser creat l'any 1940. Joker es pot traduir com el burlet, el bromista, eh? És, recordem, l'enemic del Batman, un dels personatges més malignes de tota l'obra d'en Bob Kane, i que sempre se'l representa somrient com el protagonista d'aquesta obra d'en Víctor Hugo. Ha estat interpretat per molts actors, en César Romero, en Jack Nicholson, Heath Ledger, i més recentment, tal com deies, amb en Joaquin Phoenix. Va, i parlant de rialles inquietes, tants, la més famosa de la música pop, Thriller.
Hi, this is Michael Jackson.
And this is Vincent Price inviting you to
the Thriller.
Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
És espectacular.
Home, és que és...
És una cosa, Vincent Price, però què és això? O sigui, quina, mira, quina elegància, una... quina... Sí, quin, sí, quin, sí.
Bueno... Bueno, era grandiós. Aquí tenim, a més, és una gravació històrica, eh? És el fragment de la gravació, de la sessió del final d'un dels temes més famosos de Michael Jackson, que és el seu famosíssim Thriller.
Sí, sí,
estrenat
sí,
el 1983, el videoclip del qual va canviar la història, recordem, d'aquest format, i que formava part d'un dels àlbums més venuts de la història de la música. Al final de la cançó es pot escoltar, doncs això, la veu del grandiós Vincent Price, un actor que es va especialitzar en fer papers gòtics, fossin científics bojos o aristòcrates decadents, i que amb una magnífica dicció recitava un text per acabar amb una rialla satànica, aquesta que tenim aquí.
És impressionant, de veritat.
És adorable, és adorable.
És un riure absolutament icònic per la història de l'art, de la música, en fi, de l'audiovisual en general.
Bé, clar que sí. Em sembla en cinema, mira, aquesta setmana precisament s'ha estrenat una pel·lícula que es diu precisament Smile, que és una pel·lícula terrorífica. Jo només veient el tràiler ja dic que ni parlar-ne de veure,
que
perquè ja m'ha terroritzat. Sí, sí. Va, i si Vincent Price tenia una rialla diabòlica, Buster Keaton tenia com a clàusula de contracte no riure a cap pel·lícula. Ah. Aquí tenim la banda sonora que Carl Davis va compondre per El maquinista de General, que és la pel·lícula més famosa d'aquest extraordinari còmic, potser més acròbata que no pas còmic, i que es deia Buster Keaton. Va néixer l'any 1895, va regnar les pantalles dels anys 20, fins que el sonor va pràcticament acabar amb la seva carrera. Aquí al nostre país era conegut amb el nom de Pamplinas, o Cara de Palo, perquè mai reia,
clar.
I restava imperturbable a tot allò que li passava.
Però això diu que és cert, dels... eh? O sigui, sí, per contracte no podia riure.
Ah, efectivament, per
en
contracte
lloc.
No podia riure. Tot i que l'únic, jo que tinc una conferència sobre Buster Keaton, perquè m'ha interessat molt la seva vida,
sí.
Hi ha un curtmetratge de l'any 1918 en què sí que riu durant una fracció de segon.
Ostres.
Una pel·lícula es diu El Botone, sí.
Déu-n'hi-do.
Va, ja que estem en cinema, dues pel·lícules on es parla de riure.
A treir, todo el mundo se quiere reír. ¡Ja, ja! Mi padre dijo, tú cómico serás. Más has de serlo con gracia de verdad. Y vendrán en tropel para verte actuar. También haciendo drama lograrías tener elogios en la prensa, pero no que comer. Si en cómicas piruetas pones todo tu afán, reirán, reirán, reirán.
Que bo! No recordava que s'havia fet en castellà aquest Make Em Laugh,
no.
Com a reirat.
De fet, és l'única cançó que es va traduir en castellà, eh? Aquí tenim el Miguel Ángel Valdivieso, que va ser el doblador d'aquesta... l'actor doblatge d'aquesta pel·lícula, doncs això, posant veu al Donald O'Connor. Recordem, estem a Cantando bajo la lluvia, un veritable monument cinematogràfic, dirigida per Stanley Donnelly i Gene Kelly l'any 52, i aquesta escena que veiem és el tour de force impressionant, doncs, que fa això, en Donald O'Connor, parlant de la idea, doncs, que ens guanyem molt la vida, doncs això, fent comèdia, fent riure.
Bueno,
la pel·lícula es pot trobar...
Digues.
Perdona.
No, on és, on
que
és?
Que es pot trobar a HBO i a Apple TV.
No, deia que aquesta escena és una demostració magistral d'energia, de... Bueno, en fi. Va, anem amb l'última pel·lícula al voltant del tema de la rialla.
Una altra mítica.
Jane, no te rías, vas a hacer que se ponga peor. Y me parece que ya está muy grave.
Hay que poner una cara muy seria. La última vez tardamos 3 días en conseguir que pasara.
Reír no más. Hasta reventar.
Va, i acabem amb la meravellosa Mary Poppins, produïda per Walt Disney l'any 64, basada en els relats de Pamela Travers i on el tio Albert, l'Edwin, està suspès al sostre perquè no pot parar de riure. Una pel·lícula també extraordinària que es pot trobar i repassar a Disney+.
Quina meravella, tu. Una escena que també parla del riure, efectivament, com Mary Poppins els diu, escolta, no rieu, que escolta, que això no és per riure, i en canvi l'alliberament que suposa per tot aquell grup de gent el fet de posar-se a riure. Bé, Orleg, avui hem obert el basar de les sorpreses per parlar de la rialla, que sempre és saludable, tot i que ha estat perseguida al llarg de la història, però vaja, que en moments determinats s'ha de deixar obrir, s'ha de deixar circular, perquè que si no aquesta vida seria absolutament insuportable.
Clar.
Bé,
que sí.
Albert, ens retrobem diumenge de la setmana que ve. Una abraçada ben forta.
Igualment, Xavi, que vagi bé.
Adéu-siau.